Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
D'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Escoltant Jaume Arnella, conversant amb Ramon Manent i amb el mateix Arnella, hem arribat al punt del migdia, hora de l'abans informatiu. I què diu l'actualitat? Què passa a tocar de casa? Doncs passen coses com aquestes. Us en fem un abans. El fons Víctor Català cedit a l'Ajuntament de l'Escala es porta a restaurar el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. Els tècnics preveuen que trigaran a l'entorn de mig any aproximadament a restaurar totes les peces. Parlant d'història del nostre entorn, ens farem ressò del guardó que ha rebut l'Alfolí de la Sal. En la seva 7a edició, l'Associació de Museòlegs de Catalunya li han atorgat el premi en la categoria de projectes de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials. S'ha valorat la museïtzació de la primera planta sobre la història de la Mar d'Empúries. També parlarem d'art i parlarem de l'exposició que s'estrenarà diumenge de la setmana entrant a la Casa del Gavià. L'exposició de la guanyadora de la beca de primavera d'enguany, la valenciana Núria Albesa. Aquesta exposició porta per títol L'escala a l'aigua i consisteix sobretot a jugar amb esquitxos a l'interior dels quals hi ha o s'hi poden veure elements patrimonials del municipi. I encara en aquest tombant de final de curs parlarem de l'Escola Municipal de Música El Gavià, que a banda de les classes habituals participen també en viatges i trobades. Dos exemples són la trobada europea d'escoles de música que s'ha fet fa poques setmanes a Holanda o el concert conjunt que es va fer a l'Estadi de l'Espanyol a Barcelona en la trobada de l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Recull d'agenda d'activitats amb menció especial a la Revetlla de Sant Joan i previsió meteorològica amb Sergi Corral completaran l'informatiu de la una, on us explicarem els detalls de tot plegat. Una previsió que apunta que avui vivim un divendres de ple estiu, demà afluixarà la calor, viurem un cap de setmana assolellat i tranquil. Va, d'això en parlarem en detall al punt de la una, d'aquí a poc menys d'una hora. Just després de l'informatiu hi haurà els esports amb Ivan García, últim programa, últim zona mixta d'aquesta temporada. I és que ja en sou ben conscients que el futbol s'ha acabat, que el bàsquet s'ha acabat. Bé, el futbol s'ha acabat. S'ha acabat el futbol territorial, s'ha acabat la Lliga. Ara estem absolutament immersos en el Mundial. Déu-nos en guard, un far de futbol del dret i del revés a totes hores a la televisió. I pobre Messi, Messi, que a l'Argentina no li funciona i que...
Troba a faltar els jugadors del Barça que té al voltant.
La sentiu, aquesta veu? No li ha pas donat peu, però ell ja hi és. Ell ja hi és, perquè en Paco Torres volta per aquí a la ràdio, s'asseu aquí al micro, i quan veu un petit forat diu, aquí jo vull opinar. Si surt tema de futbol, jo vull opinar. Expresident de la penya blaugrana, el senyor.
Sí, senyor.
Va ser el primer president, no va ser?
El primer va ser l'Antoni Guirado.
En Guirado, primer.
Ah. Després va ser l'Àngel López, després va ser jo, vaig plegar...
I va tornar l'Àngel.
L'Àngel, i ara continua...
Hi va haver en Llistos ell un temps, sí. Ara en David Falgàs...
Bueno,
ja n'hem fet tota la història,
sí.
No? Escolta'm, el segueixes al Mundial, Paco?
Sí, bastant.
Això que deia d'en Messi, pobrot, no?
No, ell mateix va ser... Bueno, és que no té equip. Argentina no té equip.
I ell no té nervi perquè s'ha passat... Es passava al camp donant voltes per allà, semblava que repartia caramels i prou.
L'altre, veus? Un altre que jo tampoc presento i que me s'enfilen a les barbes. Ara, la barba més llarga la porta ella.
La més grossa.
Més grossa i llarga.
Sí.
En Joan Costa, president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Què hi fa en Joan Costa avui a la ràdio?
Home, recomanacions I, a més, mira, us deixaré uns quants aparells d'aire condicionat portàtils que també tenen recomanacions de platja. Mira, aquí en deixo uns quants per vosaltres.
Són vanos. L'hi ventarem un retrato. Els hi ventarem un retrato que el petjarem al Facebook o al Pister. Ai, no, Pister, no, Twitter. Swister? Swister?
Jo amb el WhatsApp ja m'hi perdo, a partir d'aquí.
I en Guassa, què? En Guassa és el soci d'en Josep Palma a les discomòbils.
Exacte.
És a dir, també una petita classe de vocabulari popular, va. Paco, tenim sorteig, no?
Sí, avui tenim sorteig. Llum de pizza, de pizza patza.
Doncs vinga, anem a pams. Tenim el sorteig que enllestirem en un minutet, llavors estarem una estona parlant de Revetlla de Sant Joan, tenim cinema per endavant, escoltarem les recomanacions d'en Jordi Orno, abans farem una mica d'història de cinema amb aquella secció d'en Víctor Alexandre, i amb tot plegat ja ens hi picarà la una. A l'acabadem una mica, ni música ens hi cabrà pel camí. Davant dels nassos, vol dir la pantalla que tinc aquí al control, hi ha una aplicació que es diu generador de números aleatoris. Anem a resoldre el sorteig. Tenim quants aspirants?
Aquí hi ha 17 aspirants. Hi ha un que ja no entra, en Ramon Manent. No, Ramon Ministral.
En Ramon Manent, d'acord, no entra perquè no ens ha trucat, però bé que podria entrar-hi si volgués, no?
Ramon Ministral, que li va tocar el dècim. O sigui que tenim 17 possibles que una persona anirà a menjar, a buscar una pizza a Pizza Patxa.
Llavors, jo en aquesta aplicació hi poso des del número 1 fins al número 17, amb el benentès que si sortís el número d'en Ministral, que era
el 6.
Si sortís el 6, doncs hi tornaríem. Per tant, jo faig rodar la màquina i quan algú me digui...
Prou?
Paro. Surt el número 12.
12. La Carme Pallarès.
La Carme Pallarès, doncs sàpiga que té una pizza. Carme Pallarès, felicitats. És la guanyadora de la pizza d'aquesta setmana a Pizza Pazza. Això sí, hauria de passar per la ràdio a buscar el val que l'acredita com a guanyadora i a partir d'aquí posar-se en contacte amb la pizzeria i enllestir-ho. Què us en sembla?
Molt bé, fantàstic.
En Paco Torres és un habitual de les Revetlles de Sant.
Sí, demà vaig a Vilcaire. Vaig dir que ahir farien
la rabadella.
La rabadella, que no es farà, però es farà una... O sigui, no hi ha prou gent per menjar.
No s'acabarien la vedella, vaja.
Això mateix. I faran el mateix menú, però en entrecots.
Ops. Ops.
A partir de les 9 hi ha un primer plat. Sí. Una amanida.
Sí.
I després entrecots. Sí. I postre, la coca...
El meu no gaire fet.
Jo tampoc, no gaire fet.
Millor vermell.
T'ho fas tu mateix, no hi ha cap problema.
No, primer fan els que volen poc fet. Uh-huh. I després, el que volen més fet, doncs ja es fa després. O sigui, el mateix...
Es fa després, o es deixa una estona més.
Una estona més.
Sí, esclar.
Però primer fa... Quan sou de poc fet? Tants. Doncs
vinga. Va. Sí. Joan, en Joan Costa on la farà la revetlla?
Pues la meitat de guàrdia al Camp de Pilans i l'altra meitat a casa.
Uh-huh. Casa amb algun menú especial?
No. Aquest any serem menys, però bueno, no. Ve la meva mare i el nano i la dona.
Uh-huh. Ha sigut habitual de petards, en Joan?
Abans sí, però hem tingut tristes experiències. Per exemple, l'any passat...
Sense anar més lluny, l'any passat, que m'ho recordaves l'altre dia, cert? Sí.
Ens van passar tota la nit entre el CAP i l'Hospital de Figueres perquè li va caure una tija d'aquelles enceses a la dona al peu.
Home, animals.
Sí. Uh-huh. I ningú havia set.
Ah, no, això no ho ha fet pas ningú, mai. No. Va, parlem-ne. Però en Joan, més que per explicar la seva experiència personal, ha vingut aquí com a responsable de l'Associació de Protecció Civil, que estaran molt alerta demà des de primera hora de la tarda. Què fa l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil un dia com la Revetlla de Sant Joan?
Pues procurar que hi hagin les menys incidències possibles. O sigui, si estem donant voltes per allà, procurar que la gent no aparqui en zones que hi hagi perill, mirar que no tirin petardos ni facin jocs malabars amb històries en zones que hi hagi un com se'n diu ara? Un rastrojo en català, com se'n diu?
Una bardissa?
No, un... Ai, bueno, que són com encenalls. Com seguen l'herba, el que queda allà, perquè normalment...
El rostoll.
Que
però dit en pronúncia localista de per aquí és el rostell.
Vale. Doncs procurar que si hi ha rostell pues no hi hagi petardos.
Exacte.
Anar eleccionant a la gent conforme va arribant i després mirar a veure si el camió està ben posat, en fi, anar aconsellant tot el que puguem sense fotre'ns en masses verdisses, perquè després miau.
Mira, posem-hi quatre notes. A veure, aquí sonen moltes coses. Com Déu mana, ahir hi havia els Strombergs tocant. Els Strombergs és un grup de música que fa una versió o una cançó que, com aquesta que es diu La nit de Sant Joan. Alegria de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant. S'ha d'anar al tanto, amb el fum i el beure. De rumba, un ja es va anar descollant. Sí. Els nois i noies, ulls vermells i de boca ampla, no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. Només torneu a començar. Farem de la més curta la més llarga de l'any. Sí, només torneu a començar. Tots fumant, cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan. Amb bona música per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix el cunyat.
Ara un rock, ara una rumba, i ara un rigui i un escà. Ara un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es anava fotent de dia. I en Jack, que no apareixia. La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me xampant, torneu-me xampant, que la nit de Sant Joan...
La nit de Sant Joan és una nit de festa generalitzada, una d'aquelles nits més celebrades al llarg de l'any. Tot plegat em serveix també per fer una rectificació. Paco, hem fet un error, tu i jo. Petit, però hem fet un error. I és que no teníem la llista de la setmana passada. Ah. M'acaba de trucar la Carme Pallarès. M'ha trucat ella, precisament, perquè és molt legal i les coses allà on siguin. I diu, escolteu-me, està molt bé, gràcies, però me va tocar la setmana passada.
Ah, repetir, doncs.
No havíem parat atenció i, clar, això no ha de ser així, això. Diguem que hi ha una carència d'un mes quan te toca un premi, no?
Veus, Abel, ja puc tenir una honrada.
O sigui que ella ara ja no pot trucar hasta d'aquí un mes?
Pot trucar per l'altre premi.
Ah, vale.
Però per aquest, per la pizza no.
Vale, vale.
Per tant, màquina a rodar. A veure, atenció, un segon, tenim aquí. Generador de números aleatoris de l'1 fins al 17. Faig rodar i tu me diu, i en Joan me diu...
Prou.
Ara. El 5.
El 5, Alba Roure.
L'Alba Roure. Alba, aquí queda dit. En segona volta ets guanyadora de la pizza d'aquesta setmana. I jo ho dic de memòria i llavors ho comprovarem, però no li ha pas tocat prèviament a l'Alba.
No, a l'Alba penso que no l'he tocat la primera vegada que li toca alguna cosa.
Doncs, Alba, hauries de passar per la ràdio abans de les 3 avui o ja a partir de dilluns. Et guardem el tiquet o el val per una pizza. Seguim amb el tema de Sant Joan. I què hem de tenir en compte un dia de revetlla? Quines són les recomanacions principals a Joan?
Bueno, depèn del puesto que vagis, no? Clar, la revetlla...
Va, fem hipòtesis. Jo aquest vespre, demà al vespre, sortiré amb la mainada a la revetlla del Camp dels Pilans.
Vale, doncs jo et recomanaria que li posessis una gorra al nanos, amb una roba còmoda, ser possible fil i endavant, vull dir, a disfrutar, no tenir els lligats, però tampoc tenir els allò que puguin rodar una mica, perquè així es divertiran. Pensa que hasta les 9 no s'encén el foc, però només d'encendre el foc ja comença allà la xerinola i el halà i tot, Vull dir que allà hi haurà de tot, de tot i força.
Fem una altra hipòtesi. No, mira, aquest any no aniré al Camp dels Pilans. Aquest any anirem a fer una pizza. I sortint de pizza, tenim una bossa de petardos de tots colors i de totes mides.
A la platja de Riells hi ha molta sorra per fer el que et doni la gana. i allà també dintre el GACAP, si poses arran de mar, que no hi ha problema per res, perquè en allà l'aigua és molt poc fonda, et poses per allà i pots tirar tots els petardos que vulguis, que no molestes a ningú.
A vegades, però, sense fer res, resulta que cau a la varilla d'un coet i, mira, estava despistat, pam, m'ha caigut el peu.
Si el cel cau, tots som a sota.
És l'única cosa que feia por a l'Astèrix i l'Obèlix. Que el cel ens caigui a sobre. En cas que hi hagués algun petit accident, tant
ràpidament
de bo que no...
cap al cap i ja està. Vull dir, això...
Desgraciadament és un d'aquells dies que els caps van de bòlit.
Sí, sí, sí. Però bueno, també hi ha vegades que les coses són greus, però normalment solen ser petites cremades o encendre la metxa, o més que res són coses que t'ho solucionen en un moment. Sempre hi ha coses greus, clar, però normalment són petits descuits, allò que el nano l'ha agafat que encara era calent i s'ha cremat el dits o coses així, perquè, per desgràcia, la fabricació dels coets no tots són els que tenien que ser. O sigui, de fet, quan tu tires un coet, per norma es té que desfer en l'aire i només quedar la tija, que normalment sol ser de fusta, o de vímec, o de coses així. Però el problema és que ara ja n'hi ha molts que tenen elements metàl·lics a dintre, i és aquest els que fan mal, que és el que li va passar a la meva dona.
Uh-huh. Que el que va caure no era una tija de fusta.
Era la tija de fusta amb tot un complement a dalt d'alumini, que a més del cop hi va haver la cremada, perquè, com pots entendre, l'alumini estava roent.
Uh-huh. Va, doncs, Paco, què deies?
No, res.
I en tot cas, les revetlles particulars, les que es troben una colla d'amics al pati de la casa tal o la casa qual o allà on sigui, també han de prendre alguna precaució, han de tenir alguna cosa en compte de tot això que xerrem, Joan?
Lo interessant és que si es tiren petards o es fa algun petit foc, lo fonamental és tenir una mànega o dues flexibles que puguin arribar a qualsevol racó de la casa, perquè en un cas de fer alguna cosa només tinguis cobrir la xeta i fumre-li la plantofada. No haver d'anar a buscar la manguera en aquell moment, sinó que ja la tinguin
on allà. On te la tenim? On te la vas endreçar? O...
Primer que reguin per la vora d'allà on t'ho faran, amb la manguera, i ja deixen la manguera puesto allà, i després la tindran sempre a mà i sense cap problema.
Uh-huh. Molt bé.
Això és un bon consell. No havia pensat això de... Bueno, a casa hi ha mangueres... I això de tindre les estirades preparades i a punt per si hi ha un foc o el que sigui, tindre-ho a punt, sí, sí.
És que a vegades allò que diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits i molts problemes es podrien evitar amb coses tan senzilles com tenir la manguera a punt, allà a prop.
Que no es fa servir, millor.
Tant de bo no s'hagi de fer servir.
Sí, perquè si, per exemple, tu encens un seto d'un veí... la part de dintre és la que crema més ràpida. Si tu tens la manguera a punt, pots evitar que arribi a dintre, i aquell problema que podria ser un desastre ser simplement una anècdota.
També una de les coses que aconsello és tancar les finestres, que no entri cap,
i no tenir roba estesa.
Això mateix. Sí, són coses
bones, les de roba estesa. Mira, us en posaré una cançó, va, per acabar això. Unes noies fantàstiques que canten amb un salero. Ara deu fer un parell d'anys van tocar a l'Escala, van tocar Empúries.
Les Anxovetes?
No, les Roba Estesa.
Ah, Roba Estesa.
Un grup que es diu Roba Estesa, que són només noies, i que ho fan la mar de bé.
A veure...
No, a veure, ara l'he de buscar, m'ho heu fet pensar, el que heu de fer és xerrar una mica més.
Bueno, cuidado amb l'alcohol.
Sí, esclar.
Això,
sí, esclar. Això buscar en la colla un que no begui.
Mira, ja, també m'ho poses amb safata.
Bueno, si vas per aquí a l'Escala i vas a peu a casa, no passa res.
Home, jo si vaig del Camp del Pilans a casa en tinc un tros, eh?
Sí, va, ja.
Mireu, ara que dius, compta amb el beure. Sí, aneu molt en compte, perquè a vegades el beure és un l'alcohol és una de les drogues més socialitzades. I que tothom té assumit que coi tots bevem.
Bevem, és que...
I a vegades bevem molt. Bueno, i a vegades de forma exagerada.
L'alcohol és per disfrutar-lo, no per patir-lo.
Sí.
Jo, parlant en plata, el que li dic al nano, Si no saps pixar, no beguis.
Mira, a la roba estesa, o les roba estesa, canten una cançó que es diu Una altra ronda, que juguen amb les definicions dels beures típics de tants i tants pobles de Catalunya. Deixeu-me el fer recular perquè l'escoltem sencera. Joan Costa, moltes gràcies, hi hagi prudència, feu bondat i no dongueu gaire feina als voluntaris de Protecció Civil aquest Sant Joan. Fa que sí?
Sí.
Doncs no t'aixequis, però escolta aquesta cançó.
Després d'un mal dia al carrer em trobo la Jordina, que avui fa l'aniversari, vol que l'acompanyi al bar. Ens mirem en simpatia, amb un gest mutu d'empatia, i ja la primera taula que comenci el festival. Que comenci el festival, posa'm un got de moscatell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascat, un rencremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Posa'm un got de moscatell, una ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascleta, un gran cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat.
Ja ben agafat la puntilla en una olor a reixa mortal, de begudes de la terra mos disposem a fer mal, pues m'agafo la màscara, l'atenció de la cambrera, demanem una altra ronda i després ja veurem què tal. Després ja veurem què tal.
Posa'm un got, mosquetell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mesclet, un tronc cremat, un got d'aigua de València o aromes de Montserrat. Posa'm un got, mascatell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mesclet, un tronc cremat, un got d'aigua de València o aromes de Montserrat.
I aguantant la compostura, intentant fer-me la madura, que carai, diu la Judina, un altre no em farà pas mal. La nit és sou, la nit és festa, demà ja em patiran la resta, però ara fins que el cos aguanti treure fum a aquest local. Treure fum a aquest local. Posa'm un got de mosquetell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascleta, un ron cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Posa'm un got de mosquetell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascleta, un ron cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat.
Va, doncs, Joan, què, d'aquests quants en coneixies?
Jo?
Un moscatell, una cassalla, un aromes de Montserrat, una mamadeta, un mesclat, un... Què més?
La ratafia. Jo a casa la tinc, la meva mare la fa i posa 48 herbes i què sé jo, quants trossos d'arbre i peles d'om i nous.
La fa la teva mare, no sí, pas tu encara. Eh?
Ara n'estic estrenant una del 2013.
Guita.
Vaig per antiguitat, anava costant.
5 anys, deu ser, això de ser una bona reserva.
L'any passat no em va fer, però bueno.
I no n'aprendrem? No n'aprendrem un dia a fer-la?
Molt complicat, eh? I molta paciència.
Home, fer-la, jo entenc que no és pas molt i molt difícil.
Sí que és difícil. Home, no. T'explico?
No, si saps tots els ingredients, totes les herbes que hi ha d'haver...
Saber-los és una cosa. I trobar-los és una altra, perquè pensa que aquí tenia un sistema i
això
anglès,
no vas,
per exemple...
Això perquè no vas a mercat de Banyoles.
No.
Si perquè... vas a mercat de Banyoles, dius, guita, per tants litres d'anís, quantes herbes necessiten? I t'ho fan a punt.
Sí, això, bueno...
Amb un llacet i tot.
I per què no la compres amb en Rossell, tant per tant?
Home, no.
És el mateix?
En Rosset.
Rosset. Jo sé que hi ha herbes que es tenen que collir quan comencen a florir. Unes altres quan ja han parat de florir. I la meva mare, per aconseguir-ho, són un grup entre la cellera, el pastoral i anglès, que s'intercanvien flors i històries...
Perquè unes es troben més aquí, unes més allà...
Perquè unes ho tenen a casa seu i l'altre,
sí. Ja ho veus.
I no floreix igual, eh?
Per cert, felices vigílies.
Moltes gràcies.
Per sort o no, ets d'aquella gent que té un nom assenyalat que tothom se'n recorda. Perquè de Joans, de Jordis, de Joseps, tothom sap quin dia és el seu sant. D'altres, en Paco, Sant Francesc, quan és Sant Francesc?
De Paula, 2 d'abril.
El de Paula.
2 d'abril.
Val. Sant Abel, quan és Sant Abel?
No
ho sé. Ah, no us ho diré pas, ara ja ho trobarem. Ja ho trobarem.
Hauré de buscar-ho.
Que és,
senyors,
que és després d'en Caín.
Que ens hi piquen quasi dos quarts, tinc dues peces de cinema. Primer, històries de cinema amb en Víctor Alexandre. Avui parla, ja us ho diré, avui parla, ens explica 5 pel·lícules de vinculació, relacions entre cinema i lesbianisme. Ens comenta 5 pel·lícules que han reflectit aquesta orientació sexual. Per tallar una mica la festa de tanta celebració, tanta xerinola de Sant Joan, doncs vinga, Víctor Alexandre, quan vulgueu.
Continguts en xarxa.
Everything comes full circle. And when it happens, I want you to imagine me there to greet you.
Carol, I miss you.
We gave each other the most breathtaking of gifts. I will not negotiate anymore. I want it, and I will not deny it. Would you?
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui m'ho has posat difícil, eh? Per un moment pensava que parlaríem d'espots publicitaris, no? Entre la musiqueta, el to de veu i tal.
No
té res a veure.
No, avui no és gens fàcil, certament, perquè això que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula Carol, de l'any 2015, del Todd Haynes, que era una pel·lícula protagonitzada per la Cate Blanchett i la Rooney Mara. Aquesta actriu és la que feia el paper de Lisbeth Salander, Els homes que no estimava les dones. I és una pel·lícula que parla d'una relació afectiva entre dues dones de Nova York, una que és casada, infeliç en el seu matrimoni, i l'altra que és una dependenta d'un establiment comercial. I és que avui doncs dedicarem aquest cinema a la xarxa doncs a cinema i lesbianisme. Parlarem d'aquesta temàtica. Un tema que durant moltíssims anys ha estat tabú, molt tabú, el tema de lesbianisme, sempre molt més tabú que l'homosexualitat masculina. L'homosexualitat masculina en cinema sempre ha estat satiritzada, ridiculitzada, caricaturitzada, i, per tant, com que es permetia fer barrila, doncs això no l'encotillava tant com el lesbianisme. El lesbianisme era un tema molt més tabú, molt més tabú. Tanmateix, d'una manera, sortejant sempre els codis morals de l'època, doncs els cineastes han intentat doncs, col·locar el seu discurs. I és que la intel·lectualitat, l'intel·lecte és com l'aigua, és a dir, sempre troba una sortida, per més que els codis dictatorials els hi tanquin portes. I això és el que passava. Per exemple, hi ha una pel·lícula, que, el cas d'una directora austro-hongaresa, que es deia Leontine Sagan, que va realitzar una pel·lícula que es deia Dones d'uniforme, Dones d'uniforme, de l'any 1931. La pel·lícula, que és una adaptació d'una obra de teatre de Christa Winslow, que aquesta dona va col·laborar, aquesta autora va col·laborar en el guió de la pel·lícula, doncs gira entorn de l'enamorament d'una noia, tot passa en un internat, i d'una noia, d'una alumna, per una professora. Hi ha una noia que s'enamora d'una professora i que, a més, ella li correspon. I aleshores, bé, clar, aquí la cosa doncs s'embolica perquè... Bé, no hi havia escenes de sexe, no, estem parlant de l'any 31, no hi havia res explícit, però sí que hi havia un petó, a la boca molt significatiu. I aquesta és l'escena en què la noia es diu Manuela, doncs confessa el que pensa de la professora.
Ich liebe euch alle. Soll ich euch was verraten?
Ja.
Hat mir was geschenkt?
Was?
Ein Hemd. Ich habe es an.
Ein Hemd?
Sie hat den Schrank aufgemacht, mir ein Hemd gegeben. Soll ich tragen und an sie denken?
Nein, Kinder, das hat sie gar nicht gesagt, aber das muss sie auch gar nicht sagen, das weiß ich doch. Ich bin ja so glücklich, denn ich weiß es ganz genau, sie hat mich lieb.
Wer denn?
Von Bernburg. Und mir ist alles andere gleich. Jawohl, sie ist da. Sie hat mich lieb. Ich fürchte mich vor nicht. Ja, alle sollen es wissen. Unsere Geliebte, einzige Fräulein von Bernburg, soll leben.
Ist sie toll geworden?
Leben soll sie. Hoch, hoch, hoch.
Sort que en Víctor ens ha posat en antecedents perquè no m'entès ni un borrall, d'aquest llenguatge. Dones d'uniforme, una pel·lícula que comentaves des del 1931, una qüestió, la lèsbica, difícil d'abordar en aquella època. M'imagino que devia ser una gosadia realment extraordinària. I veiem un to molt rebel, no?, en aquesta manifestació de la protagonista.
Bé, esclar, és que no s'admetia, de cap de les maneres, aquesta, l'homosexualitat, no s'admetia. I aleshores, és clar, quan es descobreix un... doncs la reacció és brutal. Cal tenir en compte, a més, que estem parlant de l'any 31, quan Hitler arriba al poder, la prohibeix, aquesta pel·lícula. Perquè, a més, el que havia fet Leontín Sagan era un al·legat antifeixista. I aleshores el règim va prohibir que es projectés. Avui dia s'ha de dir una cosa, aquesta pel·lícula és un film de culte. És una pel·lícula de culte, és una pel·lícula excel·lent. Pensa que han passat 90 anys i la pel·lícula aguanta perfectament. És a dir, és una... A més, estem parlant de... Pràcticament havia començat el cinema sonor en aquell moment. I la pel·lícula, doncs, es aguanta molt bé. És una pel·lícula extraordinària. És el primer, diguéssim, al·legat a favor del lesbianisme que podem trobar en el món del cinema. Uns anys després, el 1958, se'n va fer un remake molt digne, no del mateix nivell, però digne, protagonitzat per dues actrius que eren conegudes en aquell moment, que era la Romy Schneider i la Lily Palmer. I una altra pel·lícula que ha abordat el tema lèsbic, per bé que de manera molt subtil, aquí estem parlant de l'any 1940, és Rebecca. Rebecca de Hitchcock, amb Laurence Olivier, la Joan Fontaine, el George Sanders i la Judith Anderson en el paper de la majordoma, la pèrfida senyora Danvers. Aquí, doncs, trobem el senyor de Winter, un home vidu, casat amb segones núpcies, que, bé, la seva majordoma, doncs, està secretament enamorada de la primera dona, i, per tant, es mostra molt hostil amb la segona i li fa la vida impossible. En aquest diàleg, en què la senyora Danvers parla de quina manera conserva la roba interior de la difunta i com es banyava i com es despullava, doncs veurem quins eren els sentiments inconfessos que sentia per ella.
No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla.
¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Estaba dispuesta a hacerlo. Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no? Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del Señor. Siempre le hacía costosos regalos, todo el año. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el Señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador.
Doncs ens ha quedat claríssim que és veritable veneració de caràcter lèsbic, que és el tema que ens ocupa avui en referència al cinema, d'aquest personatge, la majordoma, la senyora Danvers, per la difunta Rebecca. Ara, jo no sé si aquesta mateixa veneració també queda constatada a la novel·la.
Doncs no. No, no, no. La novel·la de la Daphne du Maurier no toca aquesta qüestió. Això va ser una cosa d'en Hitchcock. De fet, hi ha un documental d'entrevistes que parla d'aquesta, de tot això, i s'explica doncs, que Hitchcock va fer aquesta opció d'introduir el tema lèsbic en el personatge, que en realitat no hi era. I a mi em sembla una operació molt intel·ligent per part de Hitchcock, perquè fixa't que han passat molts anys, i avui, quan et diuen Rebecca, per damunt de Laurence Olivier, de Joan Fontaine, el que et queda és el personatge que feia la Judith Anderson, que és la senyora Danvers. És, quan dius Rebecca, és la senyora Danvers. Imagina't, i això és obra i mèrit del Hitchcock. Perquè en la novel·la era una altra cosa. Daphne du Maurier, que era una, per cert, era una escriptora molt atractiva, era una dona molt, molt, molt maca, i ella era bisexual. Però ella no va introduir el tema del lesbianisme aquí, perquè la majordoma, a la novel·la, doncs, el que tenia per la primera dona del senyor de Winter era una devoció però materna, és a dir, la tractava com una mare, i per tant no hi havia el tema aquest, el component. Aquí l'introdueix Hitchcock i mira, ha fet història. En aquest documental que dic que explicava això, apareixia també entre les persones entrevistades Shirley MacLaine. I Shirley MacLaine va ser una de les actrius que va fer una pel·lícula de caràcter lèsbic, que va ser La calúmnia, l'any 1961, de William Wyler, i és una obra, una pel·lícula basada en una obra teatral de la Lillian Hellman, que se centra en dues amigues d'infantesa que tenen, són propietàries d'una escola per nenes, i aleshores un dia, doncs, una nena, que es fa odiosa, realment odiosa, la mataries, és venjativa, com que l'han castigada, doncs aleshores s'inventa una calúmnia contra elles i diu que, clar, la nena no sap què és exactament el lesbianisme, però les acusa de que hi ha alguna cosa lletja. I aquí, doncs, hi ha un rebombori, els pares treuen les alumnes de l'escola, els hi canvia la vida. I les protagonistes eren Shirley MacLaine i Audrey Hepburn. Aquesta és una de les escenes culminants del film.
There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. But I never knew what it was until all this happened. Stop it, Martha! Stop this crazy talk! You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you.
I won't listen to you.
No, you've got to know. I've got to tell you, I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of nothing.
Bé, doncs avui dia trobem moltes actrius que ja afirmen sense embuts el seu lesbianisme o bé que són bisexuals. Podria ser el cas de la Jodie Foster, de Drew Barrymore o de la Cynthia Nixon, protagonista de Sex a Nova York. Però quan tu comentaves que l'any 1961 Audrey Hepburn i Shirley MacLaine van fer La calúmnia, hem escoltat ara un fragment d'aquesta pel·lícula, llavors no hi havia cap actriu que gosés fer aquesta afirmació.
No, perquè, és clar, això posava en perill la seva carrera. Com era un tema tabú, doncs, esclar, tot era, seia tot d'amagatotis. Recordo que hi havia un club de costura, es deia així, s'hi feia de tot menys costura, on anaven, per exemple, gent dones famoses com la Marlene Dietrich o la Claudette Colbert, etc. No? Però no es podia dir, era un tema que no es tocava. En tot cas, Shirley MacLaine, que encara és viva, té 84 anys, o l'Audrey Hepburn, que va morir, Audrey Hepburn era i Shirley MacLaine és heterosexuals, no? I després també tampoc no érem homosexuals Romy Schneider o Lily Palmer, però bé, feien els personatges. Però hi ha altres actrius que han callat, o que callen encara, i que no ho diuen per por. El mateix William Wyler, que va fer la calúmnia, ja havia fet 25 anys abans, l'any 36, una pel·lícula basada en la mateixa obra de Lillian Hellman, que aquí es va dir Esos Tres, però que, clar, com que es feia el 36, no el 61, encara es va haver de canviar més coses. I aleshores el que va canviar va ser que, en lloc de la professora enamorada de la seva amiga, el que passava és que representava que estava enamorada del futur marit de l'amiga.
Clar.
Clar, era dir, del seu xicot. I, esclar, bé, el tema no és el mateix, no? Però bé, era l'any 36. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que hem dedicat al lesbianisme en el cinema, amb una cançó de la pel·lícula Jane Calamitat, de l'any 1953, protagonitzada per Doris Day. Calamity Jane és un personatge real, era una exploradora nord-americana de la segona meitat del segle XIX, que sempre, ella va, sempre, va dir que, sempre es va dir que era bisexual, havia estat casada i es va separar, tenia una filla i es va separar de seguida. A la pel·lícula Doris Day canta la cançó Secret Love, Amor Secret. I a la seva lletra insinua coses que en aquell moment no es podien dir al segle XIX. Diu això: mai no ho mostraré a la cara, però nosaltres ho sabem. Tenim un amor sense llar. Per què no em pots abraçar al carrer? Per què no et puc besar a la pista de ball? Amor secret.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure. The way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets anymore.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els dies del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ens hi toquen pràcticament 3/4 d'una. Ja ho sabeu, un dels clàssics d'aquesta freqüència de Ràdio L'Escala és el de cine, un dels clàssics, un dels històrics, els divendres a les 8 del vespre, segona sessió dissabtes a les 4 de la tarda, i un tastet de tot plegat els divendres al migdia dins el Més Calent a l'Aigüera. Sintonia i comencem. A punt, Jordi?
Hola, molt bon dia. A punt.
Jo estic a punt per la lliçó de cinema que m'amunto periòdicament cada 3 o 4 mesos, el dia que en Joan se'n va.
El dia que toca.
I jo me puc asseure aquí i dic, ostres, va, que avui aprendrem alguna cosa de cinema. I després dels reptes que et va marcant de tant en tant en Joan, jo sé que avui aquest espai serà tota una lliçó.
Bé, avui tu em vas dir... porta alguna cosa, i així ja no serà tan sorpresa, serà més... Tu em vas dir, serà sorpresa per mi, en aquest cas tu, que no pas quan en Joan me les fan a mi.
Exacte.
Jo ja vinc cada divendres preparat. Ja li dic que algun dia tindrem que passar el programa fent ombres xinesques, perquè em preguntarà alguna cosa... Que
em deixaràs fotut estaré... algun dia.
Exacte.
Em deixaràs fotut.
Sí, perquè ell amb aquests dos ordinadors que tu tens aquí davant, sempre li va donant el teclat i sempre... Clar, llavors ell té temes i té aquí davant tot un llistat.
Sí,
i, esclar, jo no tinc res aquí. Llavors me posa a prova, afortunadament, fins ara ens n'hem anat en sortint airosament.
I és clar que sí. En Joan no et deixaria pas mai a l'estacada.
Bé, ell no ho sap, si m'hi pot deixar o no, perquè...
Ja tiraria un bot...
Ja tenim... Jo arribo aquí, poc que li pregunto res.
Ja tiraria un bot salvavides.
Home, evidentment, sempre hi ha alguna manera d'en sortir-se'n. Ja fa molt de temps que fem un tàndem aquesta hora dels divendres.
I
per tant,
sí.
A vegades, només de mirar-nos ja sabem que... Sí.
Cap aquí sí, cap aquí no.
Volia fer un incís, la promo que has passat abans de la secció,
sí.
És l'última setmana.
Bueno, aquesta setmana anem dient això de pràcticament tot,
sí,
mira, jo no ho he esmentat.
Perquè la setmana que ve, dona la curiositat que el dia que fem programes de festa, la
de
programació s'altera, i nosaltres ja després ja canvia la programació de la ràdio.
A juliol, entrant a juliol, o ja l'última setmana passat Sant Joan, els programes habituals d'hivern descansen.
I llavors nosaltres ens recuperarem al setembre, quan la data de la direcció d'aquesta ràdio...
Segona quinzena de setembre.
Val, doncs,
o
mira,
passat la diada. Passat la diada nacional.
Doncs ja ho tenim apuntat.
Ja hi podem tornar-hi. En tot cas, Jordi, què ens has portat?
Mira, avui havia preparat un tema que amb en Joan en vam parlar quan vam comentar l'estrena de Han Solo i quan vam comentar l'estrena de Jurassic Park, Jurassic World. I és que la gent parla de franquícies, sagues, trilogies...
Sí.
Ja no parlem de remakes, prequeles, seqüeles... Això ja són... Bueno, això ja són coses més... A vegades més simples, no?, perquè la mateixa paraula ho diu. Però què és una saga?
És una col·lecció...
Què és una saga? Què és una trilogia?
Trilogia,
o sigui,
també...
Totes les trilogies són sagues, però no totes les sagues són trilogies. M'explico? Una trilogia són tres pel·lícules... Trilogia.
Tres
pel·lícules amb un fil conductor comú. Moltes vegades estan rodades o gravades al mateix moment i que es parteix i llavors s'estrenen amb temporades diferents. Això és una trilogia i al mateix temps és una saga. Una saga que no sigui una trilogia és que és molt més llarga, i aquí, per exemple, hi podríem incloure la saga de Star Wars, que eren... Són diverses trilogies.
Quantes en portem ja?
Ara estem assistint a la tercera trilogia.
Que... Les dues trilogies, l'original...
L'original era la del mig, era la del mig.
Sí.
4, 5, 6.
La següent...
Era la 1, 2 i 3. I ara estem assistint a la 7, 8 i 9. Això és una...
Cronològicament, les 7, aquestes dues últimes són 7, 8...
Sí,
sí?
Set, o sigui, no, amb això ho han respectat. O sigui, l'1, 2 i 3 anava abans que la 4, 5 i 6.
Això la mort d'entès, sí.
I ara la 7, 8 i 9 són seqüeles, per dir-ho d'alguna manera.
Ara m'ho emboliques, fins ara anaven bé.
No, vull dir, és que si ara adaptessin aquestes trilogies de Star Wars a preqüela o seqüela, la 1, 2 i 3 seria una preqüela de l'original que es va estrenar fa 40 anys, i les que s'estan estrenant ara serien seqüeles d'aquelles. Però, bueno, ja t'he dit, parlem de sagues i parlem de trilogies...
Jordi, ara, posant les paraules ben dites, aquí ens han sortit quasi totes les paraules. Perquè una trilogia són tres, com la 4, 5 i 6 de Star Wars. Una saga, poden ser 7, 8, 9, com Star Wars. Totes. De Star Wars hi ha... Les preqüeles de la trilogia inicial serien la 1, 2, 3.
Exacte.
I les seqüeles de la trilogia inicial serien la 7 i 8.
I la 9 que arribarà d'aquí.
Aquí ja hem identificat què és trilogia, què és saga, què és preqüela, què és seqüela.
Aquí, exacte, en aquesta saga ho tenim tot.
Un problema ens el podem trobar amb la paraula franquícia.
Sí. Aviam, ara us posaré un exemple que ho veureu clar. Hem parlat de Star Wars, que en si és una saga. Però ara estan arribant títols de Star Wars que són històries paral·leles a l'univers Star Wars. Rogue One, que es va estrenar fa un parell d'anys.
Un parell, no pas més.
Han Solo, que s'ha estrenat ara. Doncs això ara s'ha convertit en franquícia. perquè és una franquícia de Star Wars. No sé si m'assegui. Ja no formen part de la saga Star Wars perquè són històries paral·leles que no segueixen una línia argumental, que és la condició sine qua non que una saga doncs, sigui acceptada com a tal, sinó que això ara formen part de la franquícia Star Wars. Aquí mateix... Exacte.
Franquícia, entraria de franquícia seguint el mateix fil de Star Wars, aquelles que no segueixen la cronologia exacta dels fets o l'argument inicial.
Un altre exemple de franquícies. DC Comics i Marvel. Mm-hmm. Els superherois que tenen la seva vida, diguéssim, independent amb les seves diferents pel·lícules. S'han ajuntat ara amb els Vengadores o la Liga de la Justícia. Això no són sagues, són franquícies. O sigui, és una franquícia de Marvel, sí, i és una franquícia de DC Comics. Per què? Perquè són personatges que reconeixem d'altres pel·lícules, però que d'una pel·lícula amb l'altra la línia argumental es va trencant i a vegades va recuperant alguna cosa de la vida individual d'aquests personatges, però no formen un tot entre si. Un altre exemple seria James Bond. Les primeres pel·lícules de James Bond que estaven inspirades en l'obra d'Ian Fleming, es podria considerar una saga perquè el James Bond anava evolucionant a partir d'una sèrie d'enfrontaments amb diferents malfactors i tal.
Sí, però... hi havia d'en comú el dolent tal, el dolent qual...
No, els dolents podien anar canviant. N'hi havia un que s'arrastrava i que... Espectre, que era el dolent. Però a la que es van acabar els llibres... de Ryan Fleming,
sí,
els guionistes varen continuar la saga. I no, van continuar la franquícia. Perquè ja era el personatge basat en els llibres. O sigui, això és molt important. Una cosa són els personatges creats i adaptats al cinema, i l'altra són els personatges creats i basats en el personatge creat per l'escriptor. Aquí hi ha una sèrie de diferències. O sigui, els James Bond de les últimes pel·lícules són els guionistes que, basant-se en la descripció que l'Ian Fleming feia d'aquest personatge, varen crear noves històries, nous guions, i ho varen portar-ho a la pantalla. Llavors, això s'ha convertit en la franquícia James Bond.
Ja veus. Escolta'm, Jordi, som a 8 minuts de la una. Aquest seria... la curiositat de la setmana, el vocabulari
ara
de la setmana.
Ara ja, només per acabar-ho d'arrodonir, us diria jo de que trilogies, les més conegudes, trilogies són tres pel·lícules que van... El corredor del laberint...
Sí, senyor.
Jocs de la fam...
Jocs de la fam o Juegos de l'Hambre...
La Divergente, que van donar-hi tres títols perquè són els tres títols del llibre, i 50 sombres de Grey.
I El senyor dels anells.
El senyor dels anells ja és una saga, perquè ja no són tres pel·lícules. Fixa't que El senyor dels anells eren
les tres inicials, més
El Hobbit, que El Hobbit era una prequela, que es va fer en tres pel·lícules. El senyor dels anells tindria un tractament més diferent, però bueno, les tres pel·lícules inicials eren una trilogia, però que al fer la prequela del Hobbit, el Hobbit sí que anava íntimament lligat, no era un spin-off, era una prequela, s'explicava en El senyor dels anells i també basat en un llibre. Per tant, el senyor dels anells podríem dir que... Bueno, ja t'ho he dit abans, que totes les trilogies són sagues, però no totes les sagues són trilogies.
Ja està dit, cony. Que sí. Què hem de veure al cinema?
Bueno, jo aquesta setmana i les que venen són setmanes una mica...
D'impàs,
perquè hi ha una competència molt potent, que és el futbol. El Mundial. Mm-hmm. Això fa que...
Afecta les estrenes de cinema, al Mundial?
I tant. Mira. El Jurassic World pensa que no s'estrena als Estats Units
fins
aquesta setmana. No, o sigui, aquí...
Però aquesta setmana s'estrena en ple Mundial.
Sí,
però... No se'l miren al futbol als Estats Units?
No.
Mira que hi ha una dada molt curiosa que sortia als diaris aquesta setmana de d'on venen els visitants que van a veure el Mundial a Rússia. Sobretot, evidentment, la primera nació, Rússia. Però la segona... És a dir, l'immigrant o el turista més massiu que ha anat al Mundial és Estats Units,
sí, bueno,
sense tenir-hi la selecció.
Sense tenir-hi la selecció, però és que hi ha gent que aprofita aquests esdeveniments per viatjar. Sí, sí. Però, bueno, als Estats Units, el futbol, és un, el soccer, que en diuen ells, és un esport, doncs, bueno, no és considerat de primera categoria.
Tenen, tenen els seus béisbols, el seu bàsquet, exacte, el seu futbol
ells
americà.
Ells tenien les dades per estrenar Jurassic World, avui, sí, em sembla que és avui. Doncs aquí es va avançar, no, avui o el que ve, doncs aquí a Europa, a la resta pràcticament del món, me sembla que menys Xina, que Xina també s'estrena igual que Estats Units, es va estrenar abans.
Fa 15 dies ben bons, no? 15 dies, 3 setmanes?
Sí, no, 15 dies. Però és que tingueu en compte una cosa. Los Increïbles, que també s'havia d'estrenar ara, en ple mundial, s'estrena a l'agost. O sigui, en aquest cas l'han retrasat, i en canvi als Estats Units s'estrena ara. Per tant, fixeu-vos que això té el seu pes en segons quins països o segons quins continents on el futbol té un pes molt important. Per tant, estem davant de diverses setmanes on les estrenes mediàtiques, salvant doncs, alguna excepció, estan, brillen per la seva ausència, sí, però de totes maneres els repassarem, perquè en algun lloc, evidentment, s'estrenaran títols que arriben. Guaita, aquesta setmana en Joan sempre em pregunta si hi ha una pel·lícula francesa. Jo li dic que sí, sempre n'hi ha. Cada setmana no n'hi ha cap.
És saludable, això. És saludable.
Bueno, és un país que apoia aquest tipus d'expressió cultural i la prova està en que cada setmana doncs, arriba algun títol, les setmanes que n'hi arriben més d'un, i alguns amb una qualitat excepcional o no, perquè, clar, n'hi ha tanta oferta, evidentment hi ha d'haver molta...
Europa, la potència cinematogràfica, que és França?
Ara, actualment, sí. Si trobem Gran Bretanya...
Que va molt, molt lligat...
Va molt lligat amb els Estats Units, perquè moltes produccions que ens pensem que són nord-americanes són britàniques. Però, bueno, a nivell de continent europeu, França és una potència.
I a més, Gran Bretanya també s'ha desmarcat de la Unió Europea. Per tant, considerem Europa l'Europa continental.
Però ja des de sempre el cinema britànic ha anat molt lligat amb el cinema nord-americà.
Evident, sí.
Per tant, aquesta setmana sí que tenim pel·lícula francesa, es diu Les Guardianes. És una pel·lícula d'època ambientada durant la Primera Guerra Mundial, quan les dones es varen haver de quedar a casa a cuidar de les llars i de les granges. I els marits s'anaven a una guerra que consideraven que seria curta i després va durar el que va durar. Bueno, doncs aquesta és la quota francesa de la setmana. Tenim diversos títols que els aniré repassant. Con Amor, Simón, una pel·lícula que toca el tema de l'homosexualitat.
Con Amor, Simón.
Con Amor, Simón. Toca el tema de l'homosexualitat d'un adolescent doncs, que és homosexual però no ho ha dit a ningú i que manté unes converses a través dels emails amb un altre desconegut que també ho és i un bon dia aquests mails es fan públics. A partir d'aquí doncs, rebrà un xantatge sobre aquesta condició que ell sí que voldria dir però que volia triar el moment per manifestar-ho. El Mundo Suyo és una seqüela d'una pel·lícula que es deia El Mundo es Nuestro, una pel·lícula que a nosaltres des d'aquí poder no ens cridarà massa l'atenció. Està ambientada a Sevilla, unes maneres de ser molt d'ells i que a vegades no ens entren a nosaltres. Però bé, hi ha el seu públic. Per tant, qui recordi El Mundo es Nuestro, doncs...
Segurament es pot sentir interessat.
Exacte, per El Mundo es Nuestro. És una pel·lícula que els mateixos protagonistes i director són els de la primera entrega, l'Alfonso Sánchez i l'Alberto López. L'Orden Divino és una pel·lícula basada en un espai temporal real, que és el 1971, quan a Suïssa van començar a arribar els ressons del maig del 68 francès i les dones van començar a prendre consciència, perquè recordem que a Suïssa les dones fa relativament poc que poden votar. Doncs la pel·lícula aquesta ambientada l'any 1971 ens explica les primeres protestes i les primeres batalles, entre cometes, de les dones per aconseguir els seus drets, i un d'ells, votar.
1971,
L'Orden Divino. Vinga. Hereditari és la quota de terror. És el nou terror que ara ens arriba, després de veure una pel·lícula com Un lugar tranquilo, doncs ara, salvant les distàncies, ens arriba aquesta, Hereditari, sobre l'esperit d'una àvia que s'ha mort i que com continua influint en aquesta família a través de diversos membres. Les grietes de Jara és una producció argentina sobre els desperfectes que es produeixen en un edifici a conseqüència de les obres que hi fan al costat i del mal son que això representarà per a l'equip d'arquitectes que és responsable de l'obra. Nadie nos mira també ve del país argentí, però ambientada a Nova York. També toca de passada el tema de l'homosexualitat, però el tema principal és la immigració d'aquest actor argentí que se'n va a Nova York a provar sort. I allà, quan entra en contacte amb aquest entorn, se'n dona compte de les dificultats que té la immigració. Superagente Canino és la versió cinematogràfica de Rex. No és així, però Max és un gos que treballa amb un agent humà de la policia i s'han d'infiltrar en un concurs per averiguar qui ha segrestat un os panda que el volen vendre en un festival d'animals. I acabem amb Tali, que és una pel·lícula protagonitzada per la Charlize Theron, que és mare de tres fills, un d'ells és un nadó, i el seu germà contracta els serveis d'una mainadera perquè l'ajudi amb les tasques de la llar. I tot això són les estrenes de la setmana.
A Torroella, què fan?